Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real. La Teua Radio, Radio Vila-real.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 2 de juliol, les 12 i un parell de minutets més. Miren, jo sé que no és de bon gust mai sentir això, però la incidència a la Comunitat Valenciana puja i es situa en 120 en 97. I recordem que no se rebassava el centenar el dia 2 de març. I clar, jo veient això i veient que està l'operació eixida de l'estiu, este cap de setmana, hi haurà 2,5 milions de desplaçaments i acabarà el diumenge, els demane precaució. Per què els demane precaució? Perquè, miren, Portugal recuperarà ja el toc de queda i els tancaments perimetrals pel repunt dels contagis. Ojo, vostès saben allò que diu «cuando las barbas de tu vecino veas pelar». Ara sí, comencem protagonistes. Víctor Manuel Rubí Poveda,
molt bon dia. Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia. Per favor, jo demane a tots que calma, que es porten bé, que després de no sé quants anys tenint la meva entrada per al Sant Sant, que es va fer i hi ha un cartelasso, no? Cartelasso, vaig a dir cartelasso, en volta de cartell, per favor, calmeu-vos tots, porteu-vos bé, no? Aquí tinc que renyir, m'has dit, Víctor?
Bueno, a tota esta gent que sabeu que tots van a Mallorca, sabeu que en Mallorca ja té caber hosteler que tindrà tres Ferraris, si no, no m'ho explique.
Víctor, anem a ser sincers, jo he fet este comentari al principi, hem posat música i vosaltres heu tirat ràpid. Maria ha dit textualment exactament lo que ha dit, ha sigut sincera, però tu no has dit exactament això. Tu què has dit?
Que sobretot gent menor de 25 anys és tota la que s'està contagiant ara mateixa.
Que jo m'estic portant bé, que jo m'estic portant bé, perquè tinc que pagar lo dels demés.
No, no pot ser això que s'està veient ja de festes en els barcos per a que no passi res si ningú porta mascareta. Vamos, estan veient ja coses que...
Sí, aguas internacionales, no?
No sé.
En les aigües internacionals pareix que tot és legal.
Clar,
he vist inclús a xicuelos d'estos de Mallorca de l'hotel que li pagaven a un senyor que passava per baix per a que en una bossa de basura es pujara tabaco i alcohol. O sigui, jo no sé ja això... La gent no ha de pres, eh? Sí, en un any sense poder eixir pràcticament de casa i la gent no ha de pres.
No, sí, per cert, parlant d'aixos xiquets que van vindre a ir a València, val? Que van arribar amb un ferri. Doncs bé, doncs a l'arribar, 13 dels estudiants, que van ser 77 els que van vindre, 13 van donar positiu. O sigui, en consciència per a aixos pares que han dit que els seus fills estan sequestrats en un hotel de 5 estrelles, quasi 5 estrelles, pues que a lo millor tindrien que fer-se o mirar tant els xiquets com els pares de que si els xiquets han fet algo malament, tindran que pagar-ho. Si han anat a una festa i s'han contagiat, pues que estiguen en quarantena, però que no tinguin que pagar tots el que han fet aquests xiquets.
Per cert, ahir comentàvem que eren habitacions medicalitzades, que una habitació val 900 euros diari, la gent se posava les mans al cap, perdó, i jo els he de dir, vos he de dir, que no és ninguna animalada. El que ocorre és que tenim una seguretat social, aún no sabem el que costa una habitació medicalitzada.
Clar,
és dir, no és ninguna barbaritat 900 euros diaris, eh? Que no es parega ninguna barbaritat. Mireu, jo he vist algo molt curiós, no sé si a vosaltres també vos apareixerà. Després de... Bueno, pues de haber donat, habernos donat esta mala notícia al cap de setmana. Vosaltres veu aixes dones que els donen diners als seus nens com si foren... Aquestes persones que arriben a la presó i passen algo il·legal en el pati de la presó?
Sí, 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 totalment.
Les iaies?
Sí.
O vist alguna vegada allò que vos donen un billetet per baix de la taula?
Sí.
I diuen, xxxt, que no s'ha enterat un pare.
Sí.
T'ha passat alguna vegada, Víctor?
Sí, sí, més d'una.
Que bonico és això, no?
Mm, sí, la veritat és que sí. A mi em feia mal. Jo sempre he sigut de les que deia... No, no m'ho dones, que no... o sigui, que no feia falta que em donara...
Sí, jo crec que això va en l'edat. És dir, quan són molt, molt menuts, que les iaies es diuen... Lo que van i diuen... Mira, mamà.
Clar.
Quan van creixent una miqueta, estan dudant si traicionarà la iaia i dir-li-ho a la mami, i ja després li diuen, no, iaia, no m'ho dones.
Clar.
Perquè això va anant en l'edat. Però Víctor, tu ho faràs?
Sí, segur que sí.
És una tradició que no s'ha de perdre.
Clar que no.
És allò que... de tindre ese billetet va donar-li al teu net, a la teua neta, al teu neboda, a la teua neboda, és tan bonic.
Sí, i lo bonico que era quan te n'anaves de viatge i passaves a visitar els iaios i a les abueles, i ese temps també està, que esos diners s'agraeixen, Susana.
Sí. Que dies, ai, de dia. Però sí, sí, sí. I allò és tan bonic, allò de dir qui te diu ta abuela o ta tia, no? O, no sé, o el teu germà major. Jo és que sempre he sigut un poc l'animal, ser la xicoteta, i tu te n'anaves, no?, de viatge, fin de curs, lo que sigui, i te dia, ja és això, i tu portaves a demés.
Sí.
A mi una vegada, m'abuelo me la va dir bona, que abans d'anar a la neu me va donar diners, però me va dir, però no convides a ningú, és pa tu.
Isa és molt bona, no?
No veus? Això és que cada un té el seu punt, no? És allò de, te diuen, per exemple, ja quan estàs casada, vos ho dic per mi, no? I te diuen, això és pa tu, fill meu, però pa tu, pa tu.
Pa tu, pa tu.
Et compres algo tu.
Pa tu, pa tu.
Perquè normalment una quan està casada compra algo per la família, compra algo per casa.
Sí, però jo, per exemple, quan me donaven els dinerets, Susana, és que a mi m'han agradat molt sempre els souvenirs. I a lo millor esos diners que me donava l'abuela me'ls gastava en un souvenir pa ella, saps? Sí, sí. A on anava. I allí està tot penjat, no? De tot el que li han portat els nets o el que siga.
Però és tan meravellós. Jo sí. Ho he vist i he pensat, no, això ho tinc que comentar, i a la gent que estigui sentint-nos, per favor, si encara sou beneficiaris d'això, veseu les mans de la persona que vos ho dona, perquè això és algo impagable, cosa, emotivament.
Cuidao, a veure si mos està escoltant Hisenda i mos ho furta, eh? I tenim que pagar
que
la mitat. Sí?
Tenim
que tributar
això, no?
Que mos passa la iaia per baix del braç, no?
Maria, com lo que tenim són xifres de paro i xifres de Covid, si et pareix fem una pauseta de publicitat,
sí,
i entres tu en les notícies.
Sí, sí, sí.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Les 4. Ai, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
Ninanín, a partir de setembre, la teua nova Acadèmia d'Extraescolars a Vila-real. Ninanín, un gimnàs per a exercitar les teues habilitats, robots, anglès, música, activitats molt divertides i innovadores. I també repàs d'assignatures. Apunta't ja. Vine a conèixer-nos a la nostra escola d'estiu del 21 de juny al 3 de setembre. Encara hi ha places. En horari de 7:30 del matí fins a les 3 del migdia. Telefona al 641-291-269. o vine a Ninanin, a l'Avinguda Francesc Tàrrega número 71, entre Sol C de Vila-real.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Vila-real o www.agripesa.com.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Ara sí, Maria, comencem les notícies.
Sí, bé, xifres. S'han notificat 1.410 casos nous de coronavirus a la Comunitat Valenciana. Ja ho diem el dilluns, que cuidao que les xifres que havíem donat i ser dilluns no eren reals comparat com el que ens vindria al final de la setmana, no? D'aquests 1.410 casos nous, pues bé, 129 pertanyen a la nostra província de Castelló. També hem passat ja aquests 100 casos, no? Bé, què diu la consellera de Sanitat i Salut Pública de la Comunitat, Ana Barceló? Pues que continua preocupant-nos la rapidesa amb la qual s'estan estenent els contagis, sobretot entre la població més jove. Per tant, ha insistit en la importància de continuar prenent les màximes precaucions i actuar amb la major responsabilitat, així que molta cautela en el que fem aquest cap de setmana. Com estàs en els hospitals? Pues bé, actualment hi ha 151 persones ingressades, 14 a la província de Castelló, amb dos pacients a l'UCI. I s'han registrat dos defuncions en data de gener i abril de 2021, així que oficialment no hi ha decessos en aquesta jornada i ens mantenim així a Castelló amb la mateixa xifra des de l'inici de la pandèmia. I d'acord amb les dades registrades en aquest moment, hi ha 6.040 casos actius, la qual cosa suposa un 1,45% del total de positius. I dels brots registrats, tots tenen menys de 10 casos associats, que em pareix curiós, Susana, perquè abans la conselleria notificava tots els casos, però ara tan sols notifica si són més de 10. O sigui, que és un poquet fictici. Brots estan hi havent, no mos comuniquen quins són, perquè això, perquè no passa a més de 10, però clar.
Sí, això era algo que comentava la nostra companya este matí, que allà al seu voltant hi havia gent que li comunicava que era positiu i tu dies al principi, no pot ser, si les tenim totes les dies, clar. I ara t'has assabentat de que només us ho comunica quan hi ha més de 10.
Clar, exacte, perquè a lo millor a principi de setmana hi havia 5 notificats de Vila-real, però a lo millor ara poden haver un altre 5 que ja fan els 10, no? I clar, no mos ho diuen. Però a veure, quina és la solució? Vacunació. Vacunació, vacunació, vacunació. Però s'aproxima l'estiu. I te recordes el meu dilema de què és el que va passar si ens n'anem de vacances. Pues bé, ja hi ha una mitjana solució i és que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha posat en marxa en la pàgina web una agenda vacacional perquè els ciutadans de la Comunitat Valenciana puguen adaptar la vacunació enfront del coronavirus en funció de les seues vacances estivals. Per això, en una pàgina web que, si et pareix bé, ficarem l'enllaç en les nostres xarxes socials, les persones entre 18 i 39 anys que estan esperant la cita per a la seva primera dosi poden accedir a un formulari en el qual poden indicar en una agenda de vacunació les setmanes que romandran fora i que, per tant, no podran acudir a vacunar-se. Que a lo millor és bastant senzill i bastant còmode per a la ciutadania, però escolta, que si no ho saben, si no us ho assabenten, no ho poden fer.
Per cert, la segona setmana d'agost començarà la vacunació de les persones d'entre 20 i 30 anys. La segona setmana d'agost ja està confirmat, eh?
Jo crec que entraré en Isa, nosaltres dos al mateix ritme, Víctor. Per teu informe, per si no ho estàs
massa
pensant.
Massa tard, pa, lo que m'agradaria a mi.
Igual, en funció de com vaig a venir, se va avançant-se, però bueno, que oficial ja és la segona setmana d'agost, eh?
Val. I ara passem ja a les notícies de Vila-real. Primer direm que la ciutat de Vila-real albergarà la primera delegació del Fons Valencià per la Solidaritat, que s'obrirà fora de la ciutat, de la seu central, situada a Xàtiva. D'aquesta manera, Vila-real, que a més presideix aquest organisme format per ajuntaments de tota la comunitat valenciana, lidera el procés de descentralització d'aquesta xarxa de municipis dedicada a fomentar la cooperació per al desenvolupament. Una altra volta, som l'epicentre de tot, Susana.
I algo que me resulta molt interessant d'este projecte que encapçalem és que Escorihuela ha avançat que s'ha obert una oferta d'ocupació perquè puguen optar les persones interessades que tenen de termini fins a l'11 de juliol per enviar el seu currículum al correu oficina@fonsvalencia.org amb l'assumpte oferta de treball tècniques de projectes, és a dir, és una, bueno, una possibilitat de tindre també treball.
En París, perfecte. I parlem ara d'una activitat d'aquest cap de setmana, el Memorial Democràtic, que torna centrat en aquest any en la investigació i la participació ciutadana per ajudar a recuperar la memòria i la dignitat de les víctimes de la Guerra Civil i la repressió. Les activitats del Memorial Democràtic sota el lema Víctimes de la Guerra i Espais de Memòria començarà aquest cap de setmana amb una visita guiada sobre la Guerra Civil aquest dissabte 3 de juliol en col·laboració amb la Regidoria de Turisme. I aquesta visita compta amb totes les places cobertes, però la regidoria ja ha anunciat que hi ha prevista una segona visita durant l'estiu i es programarà alguna més si hi ha demanda per part de la ciutadania.
Veuràs, d'este Memorial Democràtic... Jo m'he quedat que en setembre s'inaugurarà l'exposició a Vila-real. Aquesta exposició porta de títol Vila-real sota les bombes, sobre els bombardejos que va patir la ciutat de Vila-real durant la Guerra Civil, i se centrarà sobretot en les víctimes amb documentació de l'arxiu municipal. Quin moment més dur el poder tornar a rememorar tot allò, eh? En fi, de veritat, és tristíssim perquè, a més, pareix que tot el que passa fora i no te dones compte del temps que estem vivint de pas, de tranquil·litat, i a voltes ens ensarcem en unes tonteries que jo no sé a quin sant.
I bé, Susana, ja saps a mi el que m'agrada, que si estem en estiu, que faig a bon temps. Així que la Comunitat Valenciana registrarà aquest cap de setmana temperatures màximes significatives altes a les províncies de València i Castelló, propiciades pues, això, per la presència del vent de ponent. Encara que no es descarten ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta a l'interior de la província de Castelló. Si te'n vas a la província de Castelló, o sigui, a l'interior, pues hem portat un paraigüetes per si de cas. I que es queden allà els núvols perquè no me tapen el cap de setmana en la platja i poder vindre un poquet més morena.
Jo me'n vaig a l'interior, pues, eh?
Vale, pues entonces...
És que ja porté massa dies que m'afecta la calor massa.
Pues tú a l'interior i jo fora.
Ah, però esteu d'acord?
Sí.
Que bé, però una vegada esteu... O queda de... O sigui, tu al mar i jo a la muntanya, no?
Clar, aixina.
Genial. Una poseta de publicitat i anem a esports.
Estàs a la 92.2 FM.
Y me solté el cap.
La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla, número 44, en el Barranquet de Vila-real. Confía, como siempre, en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472. Porque en La Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
Ponte guapa, Semana de la Moda en Oropesa del Mar. Del 28 de junio al 3 de julio. Un encuentro de moda, cultura y tradiciones con desfiles, talleres y cine. Acércate a Oropesa. Acércate a Oropesa. Segunda Semana de la Moda en Oropesa del Mar.
Come on, come on. se menea, como le gusta caminar.
Víctor, el Villarreal premia la fidelitat dels socis, no?, en esta nova campanya d'abonaments.
De 7.173 persones renovades automàticament, només tindran que plenar un formulari en la web o apropar-se així a la tenda de l'Ajuntament. Entra tota la Lliga, tota la fase de grups de la Champions i la Copa del Rei fins als quarts de final. També entra tots els partits del Villarreal femení en primera divisió.
Uau, torna-ho a dir.
Tots els partits del Villarreal femení en primera divisió també entren en el carnet.
Uau.
I tots els partits del Villarreal B en primera federació també entren tots.
També m'alegre d'això.
Dir que n'hi hauran 1.318 persones que, com no van demanar l'any passat que se'ls compensara econòmicament per tots aquests partits que no se van poder entrar, si ara se volen tornar a reenganxar al club, tindran un descompte del 30%, i dir que el que se vulgui fer abonat de nou també tindrà l'opció de ser un nou abonat. Però, ara que estem parlant de la pandèmia, mentre n'hi haiga pandèmia i no n'hi haiga normalitat absoluta, els partits de Lliga tenen un protocol per el qual, per exemple, la zona de la grada d'animació no està disponible, no es pot utilitzar. Per lo tant, tota esta gent que li agrada estar en la grada, en el camp, en el córner, animant, no podrà disfrutar d'allò que més disfruta en el camp. O sigui, intentem arribar al primer partit i que hi hagi una normalitat absoluta, perquè si no, el protocol de la Lliga no ens deixarà disfrutar al 100% com volem dels partits. O sigui, si no hi ha normalitat absoluta, és que el segon partit no podrem anar a Cornellà, a Barcelona.
Quan parles de si no hi ha una normalitat absoluta, te refereixes a...
Que no estiguem en els casos com estem ara.
Vale.
Que tornem a tindre, per exemple, cada dia 7 casos en la província de Castelló i no sé ni pico.
És dir, tu el que necessites és que la gent respecte les mesures, que el coronavirus està, estem vacunant-nos contra d'ells, però si volem, tenim que aprendre a viure en este problema que hem tingut fins ara, que no ens ha deixat viure, no?
Víctor vol anar al futbol i jo de festival, així que porteu-vos bé. Vale. Si no, pam, pam.
Maria, ho has resumit tan bé. O sigui, ha sigut allò de... en resumides cuentes.
Sí, és un tuit.
En resumides cuentes. Qué bien.
Claro, vamos, es que si no, serà tornar al futbol, sí, com aquell dia del Sevilla, que a lo millor poden entrar 10.000, 12.000, 15.000 persones, però tindrà que estar 4 o 5 cadires i un altre... Jo pense que la gent ja vol anar al futbol com tota la vida, com sempre.
Val,
intentem que la pandèmia millore.
Com la diferència que tenim és que hem de conviure en la pandèmia, hem de seguir les regles del joc, com tot, com està ara, i d'aquesta manera aconseguirem poder portar aquesta normalitat en la vida.
I bueno, ara vaig a dir algo un poquet més alegre. A les 6 juga a Espanya, a quartos de final.
Bueno, no sé si això és alegre o preocupant.
Sí, va, sí.
Tensió, mitjanament bueno, tensió.
Emoció,
vale. Molt bé, va.
Però està molt bé, perquè l'Isis de l'Espra fa moltíssima calor.
No, que juguem en Sant Petersburgo, no?
No, per la gent que ho veig per televisió.
Val, sí.
Jo en ma casa no estic en Sant Petersburgo,
No?
No, pues, jo me n'he de pensar que tu no estàs dins del camp quan l'estan en el camp jugant, perquè encara que no estigues dins del camp, la sensació que tenim sempre és que estàs com a vivint-lo, és dir, no tenim la sensació de que no està en el terreny de joc, no?
Sí, clar, o sigui, contra qui jugaven?
Contra Suïssa. És que van pegar l'altre dia la gran sorpresa contra França.
Cuidao, cuidao.
Vale, entonces, avui divendres a les 6 de la vespre, després hi serem més contents...
O no.
A fer un refresquet, o almenys, o eixirem... bueno, pues eixirem també, aunque siga per acreditar.
És fase eliminatòria, no, Víctor?
Sí, ja és quarts de final. Si avui guanyem, anirem a Londres, que és allà on es disputa la semifinal i la final.
Ajà.
Dir que des de que jo recorde, o siga, des de que tu me pots preguntar a mi quin partit recordes, crec que l'únic quart de final que ha perdut Espanya va ser contra Corea, que va ser el major robo de la història del futbol. O sea, crec que després l'Eurocopa de 2008 van jugar la final i la van guanyar, en el 10 lo mateix i en el 12 lo mateix. I la resta d'anys és que crec que n'hi havíem aplegat a quarts de final.
No, sí, clar. És que, no sé si vos recordeu, però jo sí que me recorde, la primera volta que aquesta selecció va guanyar algo, mai havien passat de quarts de final. I una casa molt famosa d'electrodomèstics va dir que si Espanya passava els quarts de final regalava televisions a tothom. Però és que no van passar tan sols de quarts de final, sinó és que van guanyar la final de l'Eurocopa. I jo, és que és algo de lo que sempre me recorde. No sé si algú en aquell moment va anar i li va dir a Isa Cadena: m'has promès per televisió moltes voltes una televisió si guanyava, si passàvem de quarts.
I després van hi haure algun comentari en relació als mitjans de comunicació, Maria?
És que, és jo... que era, era un temps que a lo millor el Twitter no estava tan no existia, de moda totes aquestes xarxes socials en aquest temps. Perquè, clar, recordem que totes aquestes xarxes socials com... Era temps de Twente i tot això.
Facebook perquè... pot ser que sí estiguera allà, però Twitter no recordo.
Sí, però Twitter no, perquè era 2008. Així. Per tant, no va ser tan...
I no va ni obrir ningú periodista que va dir: escolte, vostè ha fet una promesa, és dir...
Ningú ho va ningú... fer. I jo sempre... Si tu has sigut una d'aquestes persones que recorda aquesta publicitat, perquè jo la recordo moltíssim, perquè eren temps que hi havia publicitat moltíssima, no? Com ara que hi ha cadenes que no hi ha, o en Netflix que tampoc hi ha. Perquè, pues això, que si algú recorda i va anar a demanar a la seva televisió, que mos cride. A mi me fa molt de goig això.
Si mos crida algú per dir que va demanar la televisió, tindríem que tindre un regalet preparat per ell. Anem a pensar-lo.
Algo farem.
Dir que a les 9, si Espanya passa, el rival de la semifinal seria o Bèlgica o Itàlia, Joan, a les 9, i dir que avui tenim a Garbiñe Muguruza a les 2:30 en la central de Wimbledon i a les 3 de la vesprada... Bautista Agut, a veure si els dos passen de ronda.
Pues dit això, una pauseta de publicitat i el primer convidat.
Porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir. Porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón, baila como un terremoto, su cintura me hace temblar, tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Como sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
César Inisorum, los acaricidas a base de Exitiazox, originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso, de 800 gramos hectárea, frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso, de 4.000 litros de caldo por hectárea, frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis, trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Terra Divers, l'exposició més ambiciosa sobre els orígens de Benicarló, ja es pot visitar al Museu de la Ciutat de forma permanent.
Un viatge de més de 2.500 anys que ens ensenya de manera atractiva i didàctica com vivien els ibers, com s'organitzaven socialment, com comerciaven o quin paper jugaven les dones.
Una mostra imprescindible per saber d'on venim i decidir on anem.
Benicarló és cultura. Ajuntament de Benicarló.
I ara des de Moncofa tenim el regidor d'Unides Podem, Rafa Segarra. Molt bon dia, Rafa.
Bon dia, Susana.
El dia de Sant Joan, en Moncofa hi ha ple. Valoració del ple?
Sí, bueno, valoració del ple, pues, te faig una explicació neta i després anem concretant, perquè això ja va des de fa uns mesos. Mira, nosaltres vam presentar per al ple d'este mes de juny, una moció que era per a fer una creació d'una comunitat energètica local. No sé si sabràs que bueno, ja hi ha uns quants municipis per tot arreu del País Valencià que, sí. que ja estan promovent aquestes comunitats i així el que demanàvem, no?, però d'alguna forma és la creació o que el propi ajuntament fora l'impulsor d'esta cooperativa, però d'alguna forma on pot estar tant l'ajuntament com les cooperatives o pimes, autònomos, particulars, pues per això, no? Per a crear una comunitat energètica que consta en tres factors, no? Diguem que és el soci, pot estar el soci que pues, té un solar o té un techat en sa casa per a prestar per a fer les fotovoltaiques. Després seria el consumidor i el inversor, entre cometes, que és com fer una xicoteta crowdfunding. Quan parlem d'inversors no parlem de grans inversors que venen des de l'estranger. Tot això evita tot aquest tipus d'especulacions i demés. Volíem fer això, no? I que fos el propi ajuntament el que ho impulsara, parlara amb totes les persones o els interessats per a ello. Ara mateixa estem en unes setmanes clau i està molt en boga la pujada de la llum i la baixada de l'IVA de la llum. Pues, nosaltres creiem que, bueno, sempre portem eixa màxima, no?, des de Podem Moncofa, que està molt bé l'Ajuntament o els municipis tenen poques competències, però de les poques que tenen se tenen que aprofitar. No podem estar dia rere dia rere dia plorant a que mos facin cas o a que facin unes polítiques per d'alguna forma competents quan tu no les practiques. Deixem de plorar, deixem de fer polítiques de silló, que és el que s'està fent des de l'Ajuntament de Moncofa, i fiquem-nos a treballar. D'esta forma podrien beneficiar-se pues, pràcticament la totalitat de les veïnes i els veïns del poble en baixar d'estar el 30, el 40 o el 50% de la factura de llum. En conclusió, i explicat tot això, òbviament, l'Ajuntament de Moncofa, en les polítiques que tenen, o en la, com diríem, en les polítiques del no, cara a totes les propostes que fem des de Podem Moncofa a l'Ajuntament, ja portem 4 mesos portant polítiques d'energies renovables, de transició ecològica, d'ajuda a l'agricultura i d'ajuda a les veïnes, i sense gaire explicacions, a més va quedar molt clar, que el portaveu del Partit Popular ni se la va llegir, perquè se li veia conforme anava improvisant una darrere l'altra, perquè tot el que dia jo en la mateixa moció, sense anar molt lluny, estava ben explicat. Ell parlava de xiringuitos. Casualitat de que fa poquet s'ha ficat molt en boga pues, certs xiringuitos que no saben ni per a què són. I en fin, nosaltres continuarem en esta línia, no podem parar, treballem per i per al poble i continuarem així.
És dir, quan el portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Moncofa se referís o diu la paraula xiringuito, es referís a que és Unides Podem el que planteja posar-se un xiringuito?
No, el que planteja el portaveu ja no sols en esto, sinó fa en el ple del mes passat una de les propostes que portàvem era que l'Ajuntament s'adherira a l'Agència Valenciana per a la Protecció del Territori i el Paisatge, i que recentment el Vila-real també l'ha estat tractant, i en poques paraules ens va dir que això era un xiringuito que s'estava muntant des de la Generalitat Valenciana per enxufar, quan clarament, per lo menos esto sí, no com lo de l'oficina de l'Espanyol, esto sí, deixa ben clar per a lo que vela i per a lo que és. S'ha ficat molt en moda, per dir-ho d'alguna forma, en l'equip de govern de Moncofa, la paraula xiringuito, i si ells volen continuar argumentant d'aixes formes, pues nosaltres no anem a entrar. Baixar aixe nivell polític, creiem que en un poble com un cofa, pues això, deixa molt que desitjar.
Per tant, no s'aprova la moció que vostès presenten, no?
No s'aprova esta moció ni les quatre últimes mocions que vam estar presentant al respecte de les energies netes. Mm. I continuarem nosaltres en esta línia i veurem fins on volen arribar.
Vostès han informat als veïns de la població de Moncofa sobre este projecte que volien portar endavant?
Sí, nosaltres este projecte en específic vam estar informant als veïns, dels mitjans de comunicació, però també vam estar informant a les comunitats de regants i a les cooperatives agrícoles, així com, Moncofa, pues, tots fem el boca a boca i molts pimes i autònoms del poble que tan mal ho estan passant ara, pues, també ho sabien. Se veia des d'un molt bons ulls, nosaltres, inclús, claro, és actitud propositiva, no?, quan vas a un ple de l'Ajuntament de Moncofa, no?, sempre per en pro. Si tenim que estar tot el dia ficant pedres i ficant problemes, pues al final no adelanta el teu poble. Nosaltres creiem que fer este projecte, a més era pioner en tota la província de Castelló, sol n'hi ha 4 en tot el País Valencià, donava un avanç, no?, i eres un referent a nivell de la província de Castelló. Tots ho sabien, el mes passat i fa 2 mesos traient les mocions per a protegir el sol agrícola del poble, també ens vam ficar en contacte amb totes les cooperatives i les comunitats. La gent ho sap, les negatives, i al final se veu, conforme no s'avança, això ja no depèn de nosaltres. Ja vam estar parlant en el seu moment que la primera proposta que va portar Podem a l'Ajuntament de Moncofa va ser adherir-se al pacte per als alcaldes pel clima i l'energia, i a dia d'avui ni siquiera s'ha firmat el pacte.
Mire,
diuen que són... Sí, disculpa.
Sí, vostè en aquest moment està en l'Equador de la legislatura i és el primer any que forma part del govern de l'Ajuntament de Moncofa, que vostè és regidor. Com valoraria en aquest moment la meitat de la seva legislatura? En positiu, considera que hauria d'haver avançat més? Li agradaria governar en vez d'estar en l'oposició? No sé, me refiero a haver entrat a formar part de fer algun tipus de coalició en el govern.
Ai, a veure, sí. És que esto són moltes aristes. A veure, totes les persones que ens presentem per a les llistes, per a les eleccions, volem governar el nostre municipi. Jo hauria estat encantat de poder formar part de l'equip de govern, però no d'aquest equip de govern, sinó d'un equip de govern on té les mires a curt i a llarg plaç, un equip de govern que pensa què vol del seu poble a 10 anys vista, no a un any vista, un equip de govern que quan han aconseguit l'objectiu que no l'han aconseguit el tot ells, perquè tots sabem l'article 135 de la Constitució espanyola que deia que tot el deute, o sigui, tots els beneficis d'un ajuntament, en comptes de destinar-lo a la ciutadania, anaven directament per a pagar els deutes dels bancs privats. Una vegada s'ha acabat això, s'ha acabat el plan. No tenen cap plan de futur de mitjana de legislatura. Jo sí que hauria estat encantat de governar el meu municipi, però sí, ni molt menys en aquest equip de govern.
Li comente perquè hi ha voltes que estarà en l'oposició. Ahir entrevistava un company seu, que és el regidor d'Unides Podem de Vila-real, que ell sí que forma part de l'equip de govern, i ell ens comentava que és molt frustrant estar en l'oposició, quasi inútil, considerava ell, perquè no entrarà a un consistori. Lo ideal és governar, i així una persona sap el que se pot i el que no se pot fer.
Bueno, no estic d'acord del tot de lo que diu el company Calmeta, perquè, clar, ho veiem des de punts de vista totalment diferents. No fa molt vaig estar parlant amb una persona que ha sigut regidora del Partit Socialista en legislatures anteriors. Uh-huh. En legislatures on ells governaven i el Partit Popular estava a l'oposició, i m'ho explicava, a dir, és que se passaven mesos rere mesos ficant problemes. No portaven cap proposta en positiu. Nosaltres no volem fer això. Nosaltres venim així, estant del govern o estant de l'oposició, a intentar aportar coses en positiu. I com nosaltres portem una proposta a l'Ajuntament, és una proposta, diguem, consolidar, assentar en les preguntes fetes als tècnics de l'Ajuntament, a veure si són viables, si no són viables. Òbviament, el portar el dia a dia d'un Ajuntament té les seues circumstàncies, però, clar, quan tu veus un Ajuntament com el de Moncofa, on en un pressupost de 10 milions d'euros arriba final d'any i s'ha ahorrat 600 o 700 o 800 mil euros, pues a mi me porta de que això és una mala gestió, perquè els que governen no estan ahí per a ahorrar, els que governen estan ahí per a governar i per a fer la vida de les persones més fàcils.
Per lo tant, vostè sí que defensa la idea d'estar a l'oposició per a poder fiscalitzar, no?
La faena en part de l'oposició és això, no? Fiscalitzar, auditar el treball que està fent el govern, però ajudar per a millorar la vida de les persones. Per tant, també depèn en quina actitud el partit que estiga a l'oposició ho vulga enfocar. Nosaltres, per molt que estiguem mesos darrere de mesos portant propostes i que se mos deneguen sense cap tipus d'argument sòlid, pues no anem a deixar de presentar-les, perquè creiem que són necessàries pel poble.
Rafa Segarra, regidor de Podem a l'Ajuntament de Moncofa, moltes gràcies per haver-nos explicat tot això i enhorabona per aquest ímpetu que li posa i no de caure en fins i tot estar en l'oposició.
Moltes gràcies, i si me deixes un sí. minut, m'agradaria, pues això, dir-los als oients i a les oients de Ràdio Vila-real que Moncofa, per fi, té un museu etnològic i històric. La setmana passada vam estar inaugurant-lo, va ser una autèntica meravella poder contemplar les ferramentes que han sigut aportades per totes les veïnes i els veïns del poble. Tot el que ha sigut és un museu dels veïns i per als veïns, i fet per als veïns, i crec que com a persona, com a moncofí, per a mi és un orgull estar parlant amb les persones promotores d'aquest projecte, i és una il·lusió, i des d'ací, encara que estiguem des de l'oposició, no? Conforme estàvem parlant antes, convide a tot el món a que vinga al poble de Moncofa a veure aquest museu que no té cap desperdici.
Pues de ben segur li faran cas i aniran a visitar-lo. Moltes gràcies.
Gràcies.
Thank you. Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Onda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
L'Esportiu Bàsquet Villarreal torna a obrir el termini de renovacions i noves inscripcions per a la temporada 2021-2022. Des del dilluns 7 i fins al 30 de juny per a renovacions amb plaça garantida i noves altes. I a partir de l'1 de juliol, termini obert fins a cobrir equips. No importa el teu nivell inicial, en l'Esportiu Bàsquet Villarreal tens un lloc on gaudir de l'esport i del bàsquet. Podeu demanar informació a la web del club www.ebvillarreal.com o a les nostres xarxes socials. I no vos oblideu del segon campus d'estiu Natu Bàsquet, que ja estem preparant de l'11 al 17 de juliol a Llucena.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Buscas productos cárnicos de calidad y caseros? Encuéntralos en Carnicería Juan Bou, especializados en carne de cordero lechal, elaboración casera de longanizas y hamburguesas, fiambres selectos, además de elaboraciones sin gluten. Las mejores carnes están en Carnicería Juan Bou, calle Piedad 52 de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Bueno, ahí en Castellón, la casa d'Escargols, hi havia una jornada sobre bous al carrer. I aquesta jornada estava presidida per el director territorial de Justícia Interior i Administracions Públiques, Miguel Ángel Guillén. Van estar regidors, alcaldes, gent que té a veure en la festa, en el que és el bou al carrer. I avui rebem una nota del Partit Popular on ens diu el diputat provincial David Vicente que exigís junts als alcaldes i regidors del Partit Popular la defensa del festeig de carrer. Ell diu, tal qual, que la plaça portàtil ni és pròpia ni és econòmicament viable. Però clar, per a que ens ho explique, per a que ens diga per què fa aquestes afirmacions, el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Diputat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Pues vostè fa una afirmació i nosaltres li preguntem per què ni és pròpia ni és econòmicament viable.
Pues bueno, sí, la veritat que vam tindre ahir, conforme has dit, la reunió en la Casa dels Caragols i bueno, mos vam topetar en la sorpresa de que la jornada era de bous al carrer i van parlar de tot menys el que són els bous al carrer, no? Per lo menys els bous al carrer que coneixien els aficionats i el món taurí. Al final vam acabar parlant de bous en plaça portàtil, no? Perquè al final pareix que sigui l'únic ferramenta que van autoritzar fer festejos taurins aquest estiu. Per això que no és que ho diga jo sol, és que ho diu el món del bou i tot, també tots els alcaldes que hi havia allà representats. Ho diem el mateix, que la plaça portàtil, pues, bueno, aquest any pot ser un parche al problema, però això desvirtua totalment el que és la festa de bou al carrer conforme la coneixem nosaltres. Estem acostumats, pues, antes de la pandèmia, que els bous es podien fer per les places, pels carrers dels municipis, i això, pues, ho canvia tot, no? Pareix que això és una ferramenta que està gastant el botànic, que ens dona la sensació que el que volen és acabar una festa, no? Està clar que hi ha alguns partits polítics que ja venen afirmant-ho en anterioritat, en aquest cas Compromís, però bueno, pareix que també el PSOE també estigui un poc detrás de tot això perquè la festa al final se desvirtui i acabe minvant.
Mire, en el mateix nota de premsa vostès afirmen que el seu objectiu real és acabar en la festa.
Sí, efectivament. Nosaltres ens donem compte que al final això pareix que sigui voluntat política d'això. El senyor Ximo Puig, pues, vol estar al lloc on està i està sostingut per certs partits polítics que estan totalment en contra de la festa. Entonces, al final, pues, pareix que hagi seguit a certes pressions i no són capaços. Nosaltres el que vam demanar en la reunió va ser que canviaren aquesta normativa, que pogueren tornar a fer bous al carrer conforme els fem antes, i més en pobles menuts, que l'afluència de gent és molt, molt baixeta, i que, no sé, el tema mateix, el tema sanitari, estem avançant bastant ràpid en el tema de la vacunació. Uh-huh. Entonces veiem que és una possibilitat i clar, estar tots en la mateixa, el mateix joc, els grans que els minuts, els pobles grans que els pobles minuts, pues pareix que no vulguin canviar aquesta normativa i donen aquesta sensació que vagin en contra de la festa de bous al carrer. Pareix que el Partit Popular sí que és l'únic partit que defensem la festa dels bous. Tot i això ha dit, també el que es van demanar també és que no tinguem discriminació cap a altres actes culturals que sí que s'estan autoritzant, i pues, pareix des del Partit Popular que se tenen que fer, que al final la cultura i les tradicions n'hi ha que conservar-les i n'hi ha que mantindre-les, però ens estem donant compte que precisament en esta s'estan ficant tots els problemes habidos i por haver perquè no se puguen organitzar festejos i que sigui de manera que només els pobles que se puguen permetre una plaça portàtil puguem organitzar-ho. Entonces, pues, vam veure que hi havia ahir unes ganes de voluntat política de poder-ho modificar, i per això al final, pues, bueno, vam anar a la reunió perquè ens va aparèixer que va seguir parlant d'una qüestió que nosaltres en principi, la jornada de bous al carrer, que enteníem que això anava a parlar-se, al final per acabar parlant de places portàtils, doncs mos vam alçar i vam abandonar la reunió.
Sí, però aquesta eixida no va eixir sense llançar-li el missatge a Ximo Puig i la defensa i s'altrança, perquè els deien vostès que continuaran practicant per a protegir la festa, la nostra, diuen vostès, la del bou al carrer, que és la que els identifica, és a dir, vostès hissen en l'amenaça de que continuaran practicant esta festa. I clar, la meva pregunta és, vostè, a més de diputat provincial, és alcalde d'un poble, no?
Sí, des de luego, jo soc alcalde de Torre podem mesurar i nosaltres no anem a fer cap actuació que estigui fora de la normativa, ni molt menys. Nosaltres el que seguirem defensant la festa i seguirem demanant al Consell que canviï aquesta normativa que ara actualment està regulant aquests festejos només en places tancades, en places portàtils, i que s'autoritzen a fer espectacles en els carrers, el bou al carrer, conforme hem dit, de manera habitual i conforme se feia abans. Simplement el que anem a demanar és això, i si farem tots els millors que estiguen en les nostres mans, perquè pensem que això és el que ens demana l'afició i això és el que ens demana el món taurí que fem, que defensem la nostra festa.
Donem per entès que aniran, no se saltaran mai la llei, però sí que estaran vigilants per al moment en què se puga practicar el bou al carrer, recuperar-lo. És això el que em vol dir?
Sí, sí, clar, i inclús pues, fer propostes i aportar tot el que puguem de la nostra mapa, que es donen compte i que tenen que rectificar aquesta normativa que actualment estem tenint.
Davant de la pregunta que se li va fer al conseller, a Miguel Ángel Guillén, del fet de que si la cosa avança conforme s'està avançant i arriba un temps en el que hem pogut doblegar o almenys tindre controlada mitjanament aquesta pandèmia, se podrà tornar al bou a carrer. Ell no es nega, és dir, temps al temps ens diu. Vostè què opina?
Jo opine que tenen que analitzar cas per cas. No és el mateix un poble minut conforme pugui ser torna a mesura com pot ser una ciutat gran que la millor els índices de contagi i demés puguen ser molt més elevats. Entonces no ens poden ficar tots en el mateix sac i per lo tant veiem que hi ha municipis que estem a zero de nivell d'incidència i per lo tant conforme s'autoritzen a tres espectacles culturals que estem totalment d'acord, que es facin concerts, que es facin carreres de muntanya, que es facin diversitat d'actes culturals, també que no mos discriminen i que se pugui fer aquesta festa de bous al carrer.
Mire, n'hi ha alcaldes que són del Partit Socialista i, sin embargo, són partidaris d'aquest tipus de festejos. Vostè creu que Ximo Puig sí que rep aquesta pressió del seu soci en la Generalitat?
I jo sí que bé estem donant compte que al final Ximo Puig en el Botànic s'està sostenint de a tres partits, en este cas Compromís, que ha obertament ha dit que està en contra de conservar el festeig taurí, i sí que veiem que està pressionat per nostres partits, per això li demanem que deixi aquesta pressió i que faci cas al sector, que a més és un sector, el sector taurí, que l'any passat, pues, en plena pandèmia, va sofrir moltíssim, perquè va sofrir moltíssim, i a més, detrás del sol de la festa no només és l'acte taurí, sí, hi ha moltes famílies que viuen de lo que és els festejos taurins, perquè hi ha ganaderies, hi ha moltes coses que estan, i moltes estan inculcades en pobles menuts, que al final també estem combatint indirectament la despoblació. Entonces, se té que donar compte si m'ho puja totes aquestes qüestions i no té que fer tant de cas als seus socis de govern que sinó a la gent que estem vivint així a la Comunitat Valenciana i d'alguna forma pues, volem que tornen aquests festejos.
Vostè pensa que Ximo Puig no es dona compte?
Bueno, no sé, Ximo Puig al final pues, no sé si es dona compte o no dona compte. Jo sí que li recomano que faci cas a la gent que ho està reclamant, ho estem reivindicant i el que ha dit vostè, hi ha inclús alcaldes del seu partit polític que també ho estan demanant, estan a favor de la festa del bou al carrer. Pensem que és una tradició i com a tal hi ha que respectar-la i hi ha que conservar-la i mantenir-la.
David Vicente, diputat provincial i també alcalde, com no, de Torrent-Besora. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vostès, bon dia.
Estás a la 92.2 FM.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist. Reconocimiento de señales de tráfico. Detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo Jeep en Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Fincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Fincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Fincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Bien, y como ya todos han hecho su final de curso, algunos mejor y otros peor, ya saben ustedes por la actualidad informativa, pues hoy tenemos nuestro último día de ciclo con nuestra gestora emocional, Pilar Eleisandre. Buenos días, Pilar.
Buenos días, María.
Bueno, te vamos a dar un poquito de vacaciones, pero es que yo creo que el periodo estival es perfecto para hacer como un reset de nuestra mente, ¿no? Es como un... reflexionar de todo lo que hemos hecho durante el curso y un poquito también, pues eso, desconectar o intentar materializar todo nuestro aprendizaje en estos dos meses en función de la gente como se quiera tomar el verano, ¿no?
Fíjate que hasta Dios descansó el séptimo día.
Claro. Claro, claro, sí, sí.
Entonces, ¿cómo no vamos a descansar el resto de mortales, no?
Claro, claro, sí. Está muy bien traído el tema, ¿eh? Muy bien traído.
Sí. Pues mira, yo pienso que cada situación te da oportunidad de algo, ¿no? Entonces, un tiempo de vacaciones bien planificado, pero también dejando espacio a la improvisación, sin querer tenerlo todo controlado, porque este es algo de lo que pecamos muchos, ¿no? El querer mantener ese control sobre todo. Pienso eso, que da para mucho, ¿no? Da para tomar el solecito, para cuidar el cuerpo, para hacer ejercicio, para llevar a la práctica, como tú muy bien dices, esas cosas que hemos ido aprendiendo durante el año a nivel crecimiento espiritual, y para hacer también lecturas, ¿no? A mí hoy me gustaría por hacer dos temas en concreto. Por una parte, un pequeño resumen de así como las cosas más importantes, María, que hemos ido hablando durante tantos meses, porque llevamos muchos programas, la verdad, y muy interesantes, creo yo. Y por otra parte, al final, hacer una recomendación de unos poquitos libros, ¿no?, sobre los que temas sobre los que hemos hablado durante estos programas. ¿Qué te parecería, María?
Sí, a mí me parece genial porque hemos, como tú has dicho, hemos tocado muchos temas porque uh-huh. como que desde el inicio de la pandemia hemos vivido muy intensamente tanto las tristezas como las alegrías, ¿no? Sí, como que sí. Esas tristezas como que nos caían, nos era como un jarro de agua fría, demasiado uh-huh. duro para sobrellevar, pero cuando teníamos un atisbo de luz, como uh-huh. que lo hemos... Al menos la gente, la mayoría, yo creo que lo ha intentado como apreciar, ¿no? Y sí. al final, todas las charlas que nos llevaban nos hablaban un poco de vivir el presente, ¿no? A saber disfrutarlo, porque no sabemos hacerlo.
Sí, esa es una de las grandes, para mí, de los grandes problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Que sin darnos absoluta cuenta estamos viajando completamente, constantemente al pasado, al futuro y poco permanecer en el presente, ¿vale? La cuestión es, el problema no es viajar al pasado o al futuro, el problema es permanecer allí y vivir allí. Uh-huh. Allí no se puede vivir ni en el pasado ni en el futuro. Allí lo único que se puede es sufrir.
Sí, además, hablando de esa maravillosa mochila de piedras que hemos estado hablando durante todo el año también, ¿no? Sí. Que las hemos recogido por el camino, las seguimos llevando y que hay a veces que las tenemos que dejar atrás.
Sí, es interesante pues hacer un reconocimiento, ¿no?, de las cosas que he ido descubriendo en mí, ¿no? Y este reconocimiento pues fácilmente me puede llevar a una situación de pedirme perdón a mí misma, ¿no?, por haber reaccionado de la forma que sabía o por haber actuado de la forma que sabía, ¿no? Claro, aquí todos andamos, y esto lo hemos hablado, en búsqueda de la felicidad.
Correcto. Es sí, si no se viene a eso, no se viene a nada en la vida, eso hay que tenerlo claro.
Yo siempre menciono a una amiga que dice, aquí no hemos venido para eso.
No, sí, obviamente.
Y creo que es así, ¿no? Pero, claro, me gustaría matizar hoy, último programa para irnos todos de vacaciones, esa felicidad no es una línea recta, estable, equilibrada. Esa felicidad, recordemos que muchas veces va a contener pequeños fotogramas o pequeños episodios en los que no me voy a sentir feliz. Pero cuando ese episodio pase, mi estado natural, que es ser feliz, va a volver a salir. Y el que haya vivido ese momento en el que no me he sentido feliz no quiere decir que no sea feliz.
Sí, siempre nos ponías el ejemplo de una película de comedia. Dentro de una película de comedia podemos llorar. Claro que podemos llorar, pero no por eso no deja de ser una película de comedia.
Correcto, correcto. Parece que ahora tengamos esa necesidad todos de ser feliz, pero realmente yo a veces pienso, bueno, pues no es necesario, pero sí que recuerdo que hablamos en un programa que era realmente una obligación del ser humano ser feliz. Es que hemos venido a disfrutar de la vida. ¿Por qué no la podemos disfrutar? ¿No? Lo que tengamos. La cuestión es lo que tengamos. Y desidentificar la felicidad del estado de bienestar.
Sí, también hemos hablado del sufrimiento, Pilar, del sufrimiento, claro. El dolor, de la pérdida, ¿no? Que hemos perdido muchas cosas en el camino durante este año, pero pues y también a pedir ayuda, porque hay que saber cuándo tenemos que ser conscientes de cuándo necesitamos ayuda externa y dejarnos mimar en ciertos momentos. Para que nosotros estemos bien, porque al final también nos tenemos que querer a nosotros mismos.
Claro, pero fíjate una cosa, esto me lleva a hablarte también del autoconocimiento, ¿no? Porque si yo no me conozco, si no empiezo a conocerme un poco, por una parte difícilmente voy a ser capaz de reconocer que necesito ayuda. Y por otra parte, si soy capaz de reconocerlo, ¿qué voy a pedir si yo no sé lo que necesito?
No, sí.
Es interesante, pues a lo mejor aprovechar un tiempo durante estas vacaciones para escucharme, ¿vale? La escucha, acuérdate que también hablamos de la escucha.
De la escucha, ¿no? Y del silencio, ¿no?
Y del
saber cuándo frenar nuestra mente de tantas preguntas que entramos en bucle, ¿no? Y no anticiparnos tampoco a lo que vendrá, porque el futuro es futuro y ya torearemos ese toro cuando venga, ¿no? Es lo que tener claro. Vamos a hablar de las pautas, cuatro pautas que tú nos darías para ejercitar este verano.
Mira, yo por ejemplo buscaría espacios de recogimiento, ¿vale? Cuando hablo de espacio me refiero a un espacio físico, ¿vale? Y un espacio de tiempo. Ese espacio físico puede ser perfectamente en la playa. Uh-huh. Mis hijos han entrado al mar con su padre, por ejemplo, o me he ido a la playa sola y estoy ahí en mi toalla, escuchando el mar, sintiendo el sol y prestando atención a mi interior y a mi cuerpo. ¿Qué mensajes? ¿Cómo me siento? ¿Qué ha hecho que me sienta así? Hacer un poco de reflexión. Esto puede ser en casa, en el balcón, en el sofá, en la cama, antes de levantarme. Buscar ese tiempecito cortito, que sería como una especie de autoobservación, llámale meditación si quieres, ¿no? Ahí estamos aplicando también silencio, por lo menos el silencio externo, ¿vale? Porque dentro va a haber un diálogo interior al que le voy a prestar atención. Luego buscaría el tener estas vacaciones disfrutando de la lentitud.
Sí.
¿Vale?
Qué importante. Aquello que era,
no hay prisa, ¿eh? No hay prisa.
Ay, es verdad. Yo me acuerdo que muchas veces pecamos en las vacaciones de hacer muchas cosas.
Sí.
Y me acuerdo de una vez que a mi pareja le dije, vamos a hacer unas vacaciones de no tener necesidad de correr, ¿no? Sí. De no tener prisa porque cierra el museo, de comer pronto y hacerlo todo cuando nos dé la gana.
Es que si vamos tan rápidos y más a vacaciones, no estamos disfrutando de lo que estamos haciendo, porque estoy viendo un museo y estoy pensando que si me van a cerrar el otro.
Ya, sí. Al final acabas con ansiedad las vacaciones.
Sí. Y las vacaciones son justamente para todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Para desestresarme y quitarme un poco los malestares que tenga encima, ¿no?
Sí, la improvisación es una buena amiga.
Sí, yo voto por eso, por improvisar, por ir simplemente fluyendo, ¿no? Salgo con un medio plan, pero con la posibilidad de que ese plan cambie con cualquier imprevisto y lo voy a aceptar y es más, lo voy a agradecer y lo voy a disfrutar. Uh-huh. Luego buscaría también dentro de ese espacio de recogimiento, buscaría tiempos también para reflexionar sobre las cosas que me han creado malestar durante el año, digamos. Si realmente son mías, no son mías, si me suman, si no me suman, y hacerme una lista de lo que voy a soltar durante estas vacaciones. Lo que voy a decir, esto no es mío, lo suelto, o esto ya me ha proporcionado un aprendizaje, lo suelto, esto ya me he ocupado de ello, ya no me merece la pena preocuparme más porque ya no está en mis manos, cómo va a seguir evolucionando, lo suelto, ¿sí? Hacernos una lista de todo lo que vamos a soltar. Esas serían un poco esas pautas, ¿no?
Vale, y para rematar un poco este resumen, porque ya se nos está acabando el tiempo, Pilar, vamos a hacer recomendaciones de lecturas, porque ya en su día nos hablaste del libro de los cuatro acuerdos que volvemos a recomendar aquí, que lo pueden tener como cabecera, ¿no?, del libro para este verano. Pero tú nos has traído también otras lecturas.
Sí, yo creo que en los programas se ha hablado de dos libros en concreto, Los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz, está en la editorial Urano, es un libro muy muy baratito, muy asequible y a mí me parece un libro interesante pues para tomar esa lectura intimista este verano. Y luego he hablado mucho también de Pablo Dors, esta biografía del silencio de la editorial Ciruela, que es un libro pequeñito y es una verdadera joya, ¿no? Esos son los dos libros míos que normalmente son mis libros de cabecera. Y pienso que ahora pues hay tiempo para más cositas, ¿no? Hay un libro muy bonito de Joaquín Argente que se llama Me doy permiso para, de la editorial, a ver, esto es Obelisco, ¿vale? Es un libro con ilustraciones y con escritos tipo poemas, ¿no? Y es, pues me doy permiso para comenzar ya. Son poemas muy cortitos para irritarme, disgustarme o incluso odiar a quien me haga daño. Fíjate qué atrevido es, ¿eh? Uh-huh. Me doy permiso para no estar tan hipersensible. Me doy permiso para asumir mis limitaciones. Son pequeños poemas que dan a la reflexión. Claro. Es un libro también muy interesante. Luego también recomendaría que hicimos un programa muy intenso y yo cuando trabajo con esto la gente se queda muy impactada. Hicimos un programa sobre los espejos, ¿no?
Sí.
Y tenemos también un libro que se llama La ley del espejo. Hay muchos libros que se llaman La ley del espejo. Este en concreto es de, voy a intentar decirlo, Yoshinori Noguchi, lo he dicho bien, ¿verdad?
Sí, que, decimos que sí, porque tampoco sabríamos pronunciarlo.
Pues se pronuncia como yo lo he pronunciado.
Vale, vale, estupendo.
La editorial es Coma Negra. Es una encuadernación bonita y es un libro también muy sencillo de leer y habla sobre una experiencia sobre la ley del espejo. Y luego, hoy he rescatado un libro que hace muchos años que lo tengo, antes de que prácticamente nadie conociera a este escritor. Ahora veo que ha conseguido lo que él quería, que es ya ser mucho más conocido. Estoy hablando de Laín García Calvo. Uh-huh. Este joven escribió La voz de tu alma. Y yo creo que esto fue también, junto con Los cuatro acuerdos y La biografía del silencio, ese libro que a mí me impactó y dije, ¡ondia! Esto es fácil, ¿no? Esto sí. Yo como no se me ha ocurrido que ya lo sabía, ¿no? Y fue el primer libro tal vez que empecé a garabatear, a subrayar, a marcar, a doblar puntitas de las hojas para después volver a hojearlo. Pienso que es también un buen libro de cabecera, ¿no? La voz de tu alma, de Laín García Calvo. Y creo que con eso ahí hay unas poquitas lecturas que me pueden ayudar a reflexionar, ¿no? Que creo que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no?
Pues yo creo que, Pilar, no podría haber un final de curso mejor contigo. Te recuperamos en septiembre, nuestra gestora emocional. Muchas gracias por este año y eso, que seamos todos felices este verano.
Gracias a vosotros y muy buen verano a todos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
María, ya es así l'estiu y no sé on comprar els llibres de vacances per als meus fills.
Chica, no li dones més voltes. Así, en el centre, en la papeleria Llibreria Carmen, trobaràs els llibres de vacances i, a més, ja pots fer la teua reserva de llibres de text i material escolar per al pròxim curs. Et donen totes les facilitats i col·laboren amb les AMPES dels col·legis e instituts de Villarreal.
Ah, en el centre? I on està?
Papeleria Llibreria Carmen, en carrer Covasanta 11 de Villarreal, molt prop de la plaça Major.
En Carnicerías Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you?
do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity in
Bé, i ahir en el nostre programa ja vam xerrar de la figura del client misteriós i vam intentar un poquet explicar el que era, no? És veritat que les empreses privades han ficat aquesta figura en marxa per veure com funciona la seva empresa, però no els havien vist fins ara en les administracions públiques i és això el que vol implementar la Diputació de Castelló. I per això tenim avui a la diputada de Transparència i Participació, Charo Miralles, que baix la seva competència vol ficar aquest client misteriós en funcionament. Bon dia, Charo.
Bon dia.
Bé, primer jo crec que hauríem explicar-li molt, molt, molt bé als nostres oients què és un client misteriós, Charo.
Pues bé, el client misteriós és una iniciativa que s'utilitza molt en l'empresa privada per a avaluar el funcionament de tots els procediments, però que mai s'havia utilitzat en l'administració pública, no? En una diputació, com és la Diputació de Castelló, ni en un ajuntament. És un projecte molt innovador que surt a través del Consell de Governança Participativa i que en cap cas vol fiscalitzar la tasca dels departaments de la Diputació, però sí que vol detectar uns possibles errades, no? Propostes de millora, una mica buscant l'excel·lència en els serveis que dona la Diputació de Castelló tant a ajuntaments com a persones individuals que puguen fer qualsevol tràmit en la Diputació de Castelló.
I diputada, com s'arriba a aquesta idea? O sigui, com surt per part de la Diputació de crear aquesta nova ocupació?
Pues, és molt curiós perquè, com te dic, és proposta del Consell de Governança Participativa, però a través d'una queixa que presenta un ciutadà de Castelló que viu a Londres i que ha de realitzar un tràmit, no? A través de l'administració electrònica i no pot realitzar aquest tràmit. Ell envia un correu electrònic al cap de servei de modernització i d'innovació pública i és quan se'ns ocorreix aquesta idea, no? La idea de posar a quatre persones que són persones anònimes, ciutadans anònims, que puguen detectar estos possibles errades, no? O dificultats a l'hora de fer qualsevol tràmit en l'administració.
Per tant, aquestes quatre persones, estos quatre clients misteriosos, ja estan fins i tot seleccionats i es començaran pront la seva tasca, no?
Sí, són dos homes i dos dones i ja pues, estem a punt ja de començar en esta tasca. Ja estan informats també tots els caps de serveis de la Diputació perquè, clar, això ho hem de fer d'esta manera i el reglament i jo tot ben reglamentat. I com dic, pues, sí, ja començaran en breu i faran també tràmits presencials i tràmits telemàtics i tràmits en la Diputació o també faran tràmits com si sigués a través d'un ajuntament. De manera, com dic, si són quatre clients misteriosos, això després ho avaluarem i pensem que és una pràctica novedosa que també pot servir d'exemple per a altres ajuntaments i altres diputacions que puguen realitzar aquest projecte com a bones pràctiques dins de l'administració pública.
Sí, el Libertat Açò és que diguem que els funcionaris o tècnics que treballen a la Diputació doncs no saben ben bé qui són aquestes quatre persones que imaginen que tenen la seva formació realitzada com a client misteriós per a posar en funcionament tot el seu coneixement, no?
Sí, exactament. Els treballadors de la Diputació no saben en cap moment que el tràmit que se demana o que se vol realitzar està fet pel client misteriós. Exactament, no ho saben. Com dic, sí. No es tracta, vull dir que hem de ser també molt, molt clars explicant que no es tracta de fiscalitzar cap departament, no, de la Diputació. Clar. Perquè per a aquest tema pues, hi ha altres procediments o altres pràctiques. Se tracta simplement d'arribar a l'excel·lència en la tramitació de qualsevol de qualsevol tràmit, no?, que es pugui fer, pues, a través dels ajuntaments o a través de les persones, dels ciutadans, clar, de a peu.
Perquè suposa que, bé, en el cas a lo millor de algun funcionari, que algun treballador de la Diputació, a lo millor li ha suposat això com una mena d'ofensa, no?, perquè com si es ficava a l'ullet de que no està fent bé el seu treball.
No, no, no és així, no és així. Vull dir que, clar, nosaltres, des del més absolut respecte i consideració per al treball de la Diputació, i està clar que no volem, com he dit, fiscalitzar cap departament, perquè els departaments de la Diputació, pues, estan perfectament orientats i controlats, no?, per els caps de servei també i pel polític responsable d'aquests departaments, però és, com diem, pues, portar a este model d'avaluació que en l'empresa privada ja s'havia utilitzat moltes vegades.
Sí.
Sabem d'empreses que ho porten a terme des de fa molts anys, sobretot de vegades en el sector hosteler o en altres tipus de sectors.
Sí.
Pues ara traslladar-lo a l'administració pública com una manera, com dic, d'arribar a l'excel·lència i de detectar, pues, possibles propostes de millora.
Clar, que això és, al fi i al cap, la finalitat. Per tant, diputada, no coneix d'altres administracions públiques a nivell nacional que hagin ficat en funcionament a aquesta figura, a la seva administració?
Pues de moment nosaltres no ho coneixem. No. Crec que, com dic, en l'administració pública no s'havia implantat mai, i segurament serà, pues, per els funcionaments també de les administracions públiques, no? Una mica molt sui generis o molt particulars. No coneixem cap altra pràctica d'aquest tipus, però sí que pensem que pot tot el treball que es pugui fer des de la Diputació de Castelló dins del Departament d'Innovació i Modernització i de Participació Pública en totes aquestes polítiques de bones pràctiques i de participació ciutadana en els procediments de l'administració, pues, pensem que pot servir tot el treball fet per la Diputació de Castelló per a altres administracions, per què no?
Sí, perquè quan, per exemple, finalitzi aquesta mena d'estudi, tindran, suposo, un informe, i si són els resultats molt favorables i fan possible la millora de l'administració per a que siga més ràpida, més lleugera, pues això els poden cridar, de lo millor, d'altres organismes que també senten que tenen com deficiències, no?
Sí, sí, jo crec que tot el que siguin bones pràctiques, sempre n'hi ha els manuals de bones pràctiques, i a més a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la Federació Valenciana, realment totes aquestes bones pràctiques que sempre, com dic, se recopilen en tota la feina que fem, pues, des dels ajuntaments i de les diputacions, pues, sempre qualsevol iniciativa d'aquest tipus, qualsevol projecte d'aquest tipus, sempre se sol copiar, no? No és copiar exactament la paraula, però sí, pues, poder implantar aquestes pràctiques en altres administracions. Jo crec que sí, una vegada tinguem l'informe i tinguem avaluat tot el projecte i que tinguéssim ja tot el projecte, pues, fet i tots els elements ben coordinats i tot plasmat en un document, pues, i està clar que sempre pot servir per a altres ajuntaments. De fet, nosaltres, pues, també sempre mirem, no?, a la Diputació de Guipúzcoa. Ara teníem un portal també ahir per el tema de la participació i de la transparència, que hem obligat als ajuntaments a que avaluen en les seues polítiques de govern obert quines són les puntuacions a l'hora, per exemple, pues, de demanar les subvencions que s'han tret en participació i transparència. Pues, està clar que hem mirat també a altres administracions en el que tenen ells i el que se puguin aprofitar. És un tema de col·laboració interadministrativa que la llei permet i que, a més, és molt positiu.
Durant quant de temps estaran treballant aquests clients misteriosos?
Pues bueno, depèn de molts de tràmits, no?
Sí.
Perquè tampoc no ens han marcat una dada, vull dir que aniran tramitant, com dic, via presencial i via telemàtica també, i pues ja des del Consell de Governança Participativa, que ara la pròxima reunió serà el dia 20 de juliol, pues a partir d'ahí, pues, ja detectarem si hem de continuar, pues, uns mesos més o menys, o si ja tenim prou dades suficients com per haver detectat algunes deficiències, però bueno, sí. Ho anirem bé, en segon.
Sí, sí, a lo millor el Sagrada i tal, pues a lo millor es podria fins i tot repetir l'any que ve per anar a fer una avaluació anual de com va funcionar l'administració provincial, no?
Bueno, anual no ho sé, però sí que, sí, claro, lo que se detecte, pues está clar que se tratarà de millorar i, bueno, i se comunicarà. Comunicarem també quins són los... les propostes de millora que han detectat aquests clients misteriosos, quines són les dificultats que s'han trobat. Pues, n'hi ha exemples també molt clars, de vegades se demanen pues, alguns documents que l'administració ja els té, no? I per a fer qualsevol tràmit, i això pues, és un, són temes que no se detecten en l'administració i que si comencem a veure pues, tot tipus de... d'aquestes dificultats que tenen els ciutadans a l'hora de tramitar qualsevol cosa en la Diputació, doncs per supost que anirem solucionant. Una vegada a l'any no crec que tampoc sigui necessari. Jo crec que doncs és una mica anar veient els departaments i sobretot els departaments que treballen de cara al públic o que donen el servei al ciutadà.
Per tant, és per el bé de tots, desitgem molta sort a aquests clients misteriosos, no? I que bé, ens ajuden, no? A millorar pues, aquesta Diputació de Castelló si ho necessita. Diputada de Transparència i Participació, Charo Miralles, moltes gràcies i l'emplaça que quan estiga aquest informe doncs torni a Ràdio Vila-real i mos ho conte quines seran les noves millores o informacions que tindrem.
Bueno, pues moltes gràcies a vosaltres. Com dic, nosaltres també, a través de la Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques, pues, també treballarem conjuntament, no? Pues, per a que dic este projecte pues, que arribi al màxim d'administracions en esta col·laboració interadministrativa que sempre tenim. Pues, estem obligats com a administració local. Moltes gràcies a vosaltres per la difusió.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Ja has sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Vila-real. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i Fundació Caixa Rural Vila-real.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, avenida Castellón número 1, Vila-real.
Llega el verano. Sol, playa, diversión y el verdadero sabor americano con nuestra gran Mac Steam Cheese Buffalo y las nuevas Mac Shaker Fries con sabor a queso. Pídelas con tu refresco y por un euro más completa tu Mac Menú con una toalla exclusiva de los Minions.
El verano en McDonald's tiene Taste of America. I'm loving
it. Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderargo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderargo, avenida Pío 1255 de Vila-real.
Thank you.
como una alfombra de flor. Es la región valenciana, Alicante y Castellón. Valencia la capitana, el Micalet de la Seu. Alicante y sus palmeras, el Fadrí en Castellón. Los llevo muy dentro de mi corazón. Oiga, señor, si le sofoca el calor.
Bé, i en aquesta cançó tan animadeta, pues aquí tenim avui, com sempre, per terminar el nostre programa de divendres, doncs a Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
A més, avui has vingut molt refrescant, no? Molt de refresquets.
És que jo venia cap així en això que han dit, que va fer una onada de calor aquest cap de setmana, i jo dic, hem de parlar de begudes refrescants avui, perquè és que,
sí.
Si no, no sobreviurem el cap de setmana.
No sobreviurem. No, però, escolta, Anna era, o sigui... han passat ja de la una i mitja, val?
Sí.
Anem a fer aquest programa sense un refresquet a la mà, que ja algú es podria lluir i pujar-nos sí. Algo de lo que anem a parlar, no?
Exacte, sí, que per així baix ne tenim uns quants moltes, llocs molt no? recomanables.
Sí, no? Sí. Pues, de què anem a parlar? Pues això, de les begudes refrescants de l'estiu, no? S'han dit que hi ha com molta història, no?, darrere de tot això.
Sobretot de les pròpies, i evidentment, com dia la cançó, jo crec que hem de començar per l'orxata.
Sí.
I he de dir que bé, l'orxata, que normalment es fa de xufes, doncs hi ha algunes variants més tradicionals que s'han fet, sobretot a l'horta de València, com pot ser d'ordi, d'armeles, d'avellanes i d'arròs, que després parlarem. Però la reina, doncs, és evident l'orxata, i com sempre, doncs, hem de dir l'origen d'esta paraula, que ve de la paraula ordi, del llatí ordium, que és un cereal, i no és que siga exactament ese cereal, però és d'ahí d'aquesta paraula d'on ve. De fet, en italià, a l'orxata li diuen orsata, en zeta s'escriu, no sé si ho pronuncie bé, i que és evident que ve d'ordium.
Però estic molt deseguda, perquè jo pensava que l'etimologia l'havia creat el nostre rei Jaume I.
Sí, a veure, aquestes són les etimologies apòcrifes, i és la que sempre es conta la llegenda, que quan Jaume I va entrar a València, una vella dama valenciana li va donar a tastar un got, i Jaume I, tot sorprès del bon gust que feia, li va dir a la dama, això és orxata. I d'ahí, aquesta és l'etimologia apòcrifa, no oficial, no és la de Corominas ni res, però bé, sí que he de dir que xata, que és tindre el nas curtet, és realment un castellanisme bastant recent, crec que del segle XIX, per tant no podria ser, però la història és molt bonica i l'hem de contar, tot necessàriament.
Clar, si es parla de l'orxata, això tenia que ser. Entonces, anem a parlar de l'orxata de xufes, no? De la xufa.
Efectivament, jo crec que bé, parlaré d'algunes més, però que ens hem de centrar sobretot en la diguem-ne l'autòctona, la que més es gasta així, i que bé, jo crec que si passegem pel poble ara mateix, no sé si a aquestes hores, però a meitat d'esprada ja comencen a estar les orxateries, les gelateries del poble, plenes de gent al voltant d'una taula, ara que ens tornen a deixar, i és un esdeveniment que més que gastronòmic, jo crec que passa com la paella, és un esdeveniment cultural.
Sí.
Anar, quedar amb un amic i al voltant d'una orxata, la xarraeta està típica de l'estiu, és que és típica de l'estiu, sí, el gust d'orxata.
Sí, i a més cadascú la pren com vol, no? Un poquet més gelada, granissada, i ja estan els que demanen cafè amb orxata, per favor, granissada i cafè amb orxata, això també.
Sí, aquestes barreges que, bé, crec que són més recents, però que jo també les faig, a mi m'agrada el cafè amb orxata. Sí. Granissaet, que una cosa que també he de dir, després parlarem d'alboralla, però així sol fer-se líquida. De fet, hi ha gent que en comptes de dir-li orxata,
li diu
líquida directament. Un altre nom que és molt, molt curiós. I també una cosa, la província de València produeix més de 3.000 tones de xufes cultivades a 400 hectàrees. És a dir, que això no estem parlant de qualsevol cosa.
D'ahir és molta orxata. Així n'ha de clar, no? Anem a parlar, no, Santi, de la seva història, no? Més en profunditat.
Sí. Bé, en general a tot el País Valencià sempre hi ha hagut orxateries artesanes. He de dir que la paraula artesà quan ens referim a l'orxata és que no es fa l'operització esta, no l'escalfen, sinó que és natural. Que per cert, hi havia una màquina que en una gran superfície va haver-hi una denúncia d'un senyor, que crec que era valencià, per a fer orxata en casa. Així al mercat este dels dissabtes sé que hi ha alguna parada on es poden comprar les xufes per si algú la vol fer també en casa, i si no, qualsevol gelateria d'ací es pot fer. L'orxatera, per a consumir-la granissada, quan encara no hi havia congeladors, el que feia la gent és que comprava el gel als venedors ambulants. I ahí jo crec que molta gent tindrà el record dels venedors ambulants venent estos trossos grossos de gel perquè les neveres abans no anaven en llum. N'hi ha les neveres estes de gas, però n'hi havia la típica nevera que li poses el gel ahí dins i anava desfent-se i ahí t'aguantaven les coses una miqueta fresquetes, no com les actuals. Doncs bé, amb aquest gel picat, doncs barrejant-lo, doncs moltes vegades es feia el granissat, el granissat d'orxata i d'algunes coses més. Sí, sí.
Sí, i a més té molts nutrients, també, l'orxata.
Sí, l'orxata, a veure... fosfolípids, arginina, vitamina B7, i les naturals sí que diuen que contenen 5 vegades més d'estos nutrients que les que no són naturals, És a dir, bé, també les que comprem al súper, doncs avui en dia ja venen bastant paregudes a les naturals, Però jo encara em quedo en la de la botigueta de gelats.
I hi ha altres orxates al món, Santi, o és molt autòcton nostre?
Bé, jo crec que és molt autòcton nostre, però quan anem arreu doncs hi ha coses similars. Clar. Jo he trobat una típica de Mèxic, que és d'arròs, que per cert així també es feia fa molts anys, l'orxata d'arròs, perquè l'arròs s'ha cultivat a les nostres comarques, sobretot a les centrals, tota la vida, no? I a aquest arròs doncs, li solien afegir canyella, llima dolça, vainilla, llet... Que per cert, abans d'entrar en directe, doncs estaves parlant-me d'una beguda així feta en canyella.
Sí, en canyella. Que... Sí. Mira, fixa, pues, així també apareix, no?
Sí. L'orxata d'arròs, de fet, pràcticament havia desaparegut, encara que era molt usual entre els llauradors a València, però ara és que aquestes begudes vegetals, de llet vegetal, s'han posat molt de moda.
Clar, això t'anava a dir, perquè realment... Jo, per exemple, per circumstàncies, tinc que beure llet d'admela, no? No, d'admela no, perdó, d'avena. D'avena. I clar, molta gent em diu... perquè jo soc d'aquestes persones que no li agrada l'orxata, val? Entonces, per tant, me'n diuen que això és un pecat, ja ho sé, però no m'agrada, em diuen que sap igual, i jo els dic que no, però sí que és veritat que tota aquesta llet d'arròs, d'admeles, diuen que és molt pareguda a l'orxata.
Sí, de fet, he dit que la principal és la de xufa, però que n'hi ha alternatives, i alternatives històriques també, La que més s'ha escampat i més s'ha posat de moda és la de xufa, perquè té un gust peculiar, no? Això ens porta a una altra cosa, la xufa. La xufa de València és una denominació d'origen protegida i aprovada l'any 1995. I així el que es fa, no? Crec que és un reglament, un decret, és protegir la varietat pròpia de l'horta de València. És una varietat que en llatí es diu Cyperus esculentus Sabitus Boeck.
Té un nom molt llarg.
És un nom llarg, científic. I es produeix al Balat dels Sorells, al Boralla, al Buixec, a Bonrepòs, Paterna... Una sèrie de pobles.
Sí, a tota l'Horta Nord és on més es produeix, però és veritat que jo crec que la més reconeguda sempre ha sigut la zona del Boralla.
Sí, la del Boralla, quan venen els, si em permeteu l'expressió, guiris. I jo he dut guiris ahir al Boralla a beure cervesa, i he de dir que és que la gastronomia és així, és un fet cultural. Jo reivindicant que és una orxata, però més enllà de la part merament de la composició, com el fet cultural.
Sí.
I una cosa, de xufa n'hi ha diverses varietats. N'hi ha fonamentalment com quan es, la forma dels tubercles, la llargueta, que és la llargadeta, i la paraula, i l'armela, que és més arredonida. Són ja dos varietats. I després n'hi ha quatre tipus segons l'estat en què es troba. La xufa tendra, que és la que acabem de recolectar i de llevar. La seca, que ja diu la paraula, que la, la sometem a, un, a una operació de llevat i assecatge, que és la que trobem quan la comprem així per al mercat. La seca colliter, que és un calibre que ha de tindre mínim 5 mm, i la seca gransa, i que el calibre mínim és més gran, és de 7,5 mm.
Fixa't, quina varietat, que és clar, és que tot això ho desconeixem. Tenim més clar els tipus de taronges, no? És anti un poquet.
Sí, sí, ja, ja ho vam parlar un dia.
Sí, 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 sí. Que per cert, o sigui, jo el que penso és que en Alboraia, a lo millor ha trascendut, o sigui, és com més famosa per culpa de les horchateries, no? Sí, a lo millor. Sí, 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 sí. Perquè hi ha una que té com moltíssima fama, no?
Jo la que vaig dur els meus amics guiris, que estava dient abans, doncs és la, la horchateria Daniel. I que es veu que aquesta horchateria es va fundar al 1949 i ha anat gent com Salvador Dalí o Rafael Alberti. Imagina, jo quan vaig anar vaig veure les fotos penjades pensant que estaven decorades, que estava decorat, però estaven en una foto en l'horchata.
Però la veritat.
I bé, i ahí, bueno, pots fer-te de tot, fartons, i quan arribes ahí està ple de gent, que t'has d'esperar a que et deixen passar i tal. Vull dir que és conegut al món, eh? No, nosaltres no ho valorem perquè és nostre, però és molt conegut al món.
No, sí, clar, és que no estem parlant dels fartons. No estem parlant de... O sigui, estàs parlant molt de la horchata. Jo no soc fan de la horchata, però sí que soc fan dels fartons.
Sí, saps?
O sigui, perquè jo soc... més de llet merengà, que també li paren bé els fartonets, no?
Sí, fixa't una cosa, que el got on posem l'horchata no és un got com un got d'aigua,
no.
És un got allargadet, i els fartons, quan es van crear, doncs pel que sembla, era per a que la forma del fartó doncs encaixara
clar, que
directament
curiós.
Ahí dins, vull dir que no, no és casualitat, això es va crear en aquesta intencionalitat.
Menys mal que no li van donar per mullar magdalenes, no? Mos haguem fet el potet més gran, no?
Sí. Després parla perquè ara ja n'hi ha sigut variants. Jo he vist fartons farcits de xocolata i ja per a així rodolant. No?
Mira, Santi, jo he vist el farton més top, val? El més el millor de tots, que era un fartuelado.
Fartuelado.
Perquè el tallaven com... No, ho he vist al Boraia, eh?
Sí.
Ho partixen per la meitat i dins del fartó fiquen tot tipus de boles de gelat.
Mare de Déu.
Sí. Meravellós, o sigui...
Sí, ahí ja t'ha de donar tot igual. Tot,
clar,
tot
ahí ni operació bikini, ni res de res.
Ni res, gaudir de la vida i ja està. Sí, sí.
Però el problema també que té la paraula xufa, Santi, un poquet a la nostra terra, és que sempre ho relacionem en altres vertents, no? Malauradament.
Sí, bé, ara fiquem, encara que siga horari protegit, només vaig a parlar del vocabulari, però ja saps la dita valenciana que diu que de les coses del piu Déu se'n riu. I quan parlem de xiquets o de grans és diferent, fixa't, la xufa, és que n'hi ha molts òrgans sexuals de reproductors masculins i femenins que van associats a fruites, a coses del camp. Doncs la xufa, en el cas del masculí, doncs és una, que també li diem la cuca, el cuc, la trompa, la pilila.
La pilila. És que això t'anava a dir. És que me recorde que una volta estàvem en la taula i, clar, totes les maneres, no, de parlar als xiquets i xiquets menuts dels òrgans reproductors, no, masculí i femení, tots eren paraules
del camp, de
valenciana, valencianes. I em va tocar parlar amb les meues amigues madrilenyes de com les diuen elles a aquestes coses. No me'n recorde, t'he de dir, perquè clar, nosaltres pues, són això, no?
Jo crec que hi ha una relació, alguna vegada ho he llegit, ancestral, amb la fertilitat del camp, l'horta, el fet que tinguem una terra que és quasi com la Israel de llet i mel molt fèrtil. Jo vaig a dir-te unes quantes paraules. La verga, la parell, el pardal, la ferramenta, la palanca, la minga, que jo no sabia d'on venia, però sembla ser que ve del déu egipci de la fertilitat, justament, que es diu Min, i d'ahí la paraula minga.
Clar.
La cigala, la tita, la llonganissa, la rata, l'albergínia, una paraula molt de l'horta.
Sí, o... que a més ara s'utilitza l'albergina en WhatsApp per a aquest context també.
Correcte.
Correcte.
I el botifarró, botifarró també. I algunes ja ni les dic perquè són potser ja, massa grolleres per a aquest horari.
Sí.
Quant a l'òrgan reproductor femení, doncs si parlem de xiquetes, la figueta, la floreta, la petxina, el parrusset... Ah, que jo tenia un amic que era rus...
Sí.
I és que això es presta molt al joc, eh?
Sí.
Si t'agrada el pa i és rus,
sí, totalment.
En fi, si em permeteu la indecència de dir aquestes, però és que les hem de comentar, no? El conill.
Sí, el conill és molt mític.
És mític. La magrana, la tonyina, la poma, la tomaqueta, la bacora, que és la figa tempranera, la clòtxina...
La clòtxina és molt mítica, sí. Ja, sí, la clòtxina és molt
mítica. El cony, la xona, el somino, sí. L'armeleta... crec que és quan parlem del clítoris, no?
Sí.
L'armeleta, la campaneta o el cigronet. I els melons.
Els melons, sí, també. Els melons. També estan ahí sempre, ahí, no?, amb nosaltres.
Les peres. I d'ahir venen algunes expressions, si em permets, la figa li fa palmes, que és a gràcies per la propina de Ferran Torrent. Saps què vol dir, no?, l'expressió.
Totalment.
tira més un pèl de figa que una maroma de barco. Ah, una molt graciosa. A l'olor de la tonyina s'escarota l'albergínia.
Uf, això ja...
Està ja associant el peix i les verdures.
Ai, sí, això ja massa per la carabassa.
I una que m'encanta, que és anar més calent que el mànec de la paella.
Sí, això també. És que tenim una ment molt verda, sí, no? Sí. Al nostre voltant del País Valencià. És increïble, no?
Sí. Jo crec que és això, la relació amb la fertilitat del camp i després la fertilitat, no?, que suposa que anys enrere era important tindre molts fills per a que prosperarà doncs els cultius familiars i coses així. D'ahir imagina que així tot això, perquè és increïble, i no les edites totes perquè
algunes
són tan vulgars que no les puc dir per la ràdio.
I segur que algú des de sa casa ha dit, i això de no sé què, no sé quant, o sigui que hi ha molta ment d'ahir molt perillosa pel món.
Correcte.
Però sí. Anem a passar a parlar, a part de la horchata, tenim altres varietats de begudes, no?, com és el granissat. Jo del granissat soc fan. I per cert, enguany encara no me l'ha pres i el vull ja.
Ara se posa de moda el granissat, que és gel, tipus el que deia al principi, ja picaet, ficar-li un xarop de fruita o algun saboritzant. Algunes gelateries ja fa anys que ho fan, però el més típic és la màquina esta dels bars, que tenen un receptacle així transparent que va donant voltes pala i que va girant així a baixes revolucions, i això te manté el gel soltet.
Sí.
I això per a tots els tipus de granissats. He de dir que jo així el granissat d'horchata no l'he trobat quasi mai.
No.
Això és més d'Alboraya i d'allà baix, però així es fa líquida directament l'horchata.
Sí, així és el granissat de llima o de cafè.
Que a moltes comarques el granissat de llima li diuen aigua llimo. És curiós, però la imatge esta del bar en la pala esta i donant voltetes
és... La veritat és que sí. Fixa't, així no sé si hem acabat ja el capítol del granissat.
No podríem dir de moltes, però...
De moltes coses, però anem a entrar al capítol dels fartons.
Els fartons.
O sigui, un altre capítol.
És que què és un godor xata sense fartons?
No, vull dir, res.
Si tu dus algú a gaudir de la gastronomia pròpia valenciana, doncs li has d'explicar que és un fartó, no? Com t'he dit, hi ha varietats ara, avui en dia, fins i tot farcidetes de xocolata, els fartons els produeixen bàsicament empreses valencianes. Jo no sé si aniràs a Alemanya i faran fartons, jo diria que no.
Això és valencià. Jo crec que no.
Efectivament. I s'ha intentat o s'ha exportat també a altres països, però això es produeix així. Si em permets la llicència de parlar d'una empresa concreta, que és Fartons Polo, jo crec que tothom la coneix.
Amb la barraqueta enmig, en la imatge.
Sí, amb la barraqueta enmig, efectivament. És que és tot tan...
Tan valencià.
Efectivament. Bé, doncs sembla que té a veure els fartons en esta família, la família Polo, perquè en la dècada dels 1960, va ser quan la família Polo elabora una pasta especial, allargat, dolça i tendra, que encaixava perfectament en el got, sí, sí. En el got de Orxata. I així sembla que és com van néixer estos fartons d'esta casa, els fartons Polo.
Que meravell.
Després, en els anys 90, l'hostaleria doncs, comença a utilitzar també un altre tipus de fartons, com el fartó fullat, que no sé si l'has tastat. És una massa diferent, una textura diferent. Mira, jo quan vaig anar a l'hostaleria de miel.
Sí. És aixina com... no tan groset o no tan... Uh-huh. No té el sabor tan... Tipo de pan quemat, no? El fartón Polo sí. Té tipus de pan quemat, però l'altre no, és més com de panaderia.
Està
no?
Molt bo, està sí, tot
sí,
molt
sí,
bo.
Sí. I ja ens passem a la llimonada, Santi.
És que és tan senzilla, i és tan senzilla de fer ara que estem amb més de calor,
sí, sí.
Perquè que és aigua, sucre i llima, no?
Sí,
que per ser nosaltres diem llima, si a Vila Real, però en altres pobles diuen llimona. Uh-huh. Hi ha aquestes dues varietats, però jo crec que és emblemàtic de l'estiu, la llimonada. Curiós també l'origen, no? Diuen que se situa al nord-est de l'Índia, i després la recepta esta de llima, aigua i sucre, hi ha algú que la situa en la França del segle XVI, però uh-huh. Així de manera etèria, que no sabem molt bé, hi ha gent que diu que això, que vindria d'ahí. També hi ha aquí la relació amb la comunitat jueva. Variants. Mira, jo he trobat una que és la llimonada de León. Que esta té alguna cosa més, que és vi. Hi havia una penya emblemàtica sí, que es deia llimona i vi. No
clar,
no sé si
vi amb llimonada és molt típic també, no?
Doncs la llimonada de León és això, vi rebaixat en aigua, llima i sucre. I allí és tradicional per a Setmana Santa, que encara no fa tanta calor com
no
ara.
No fa, però si du vinet, pues, entrarà també bé, no? Entrarà fresquet. Santa.
Una altra variant és el limoncello. Tu l'has fet a casa?
No l'ha fet, però soc molt de xupito del limoncello al final del sopar, no?
Ara, ben gelada, això que te posen el gotet, el colpet que diuen, el gotet menut este en el congelador. Te'l fiquen i dona gust ara a l'estiu en la calor que fa.
Clar.
És curiós també perquè és bastant internacional. En algunes pel·lícules el típic xiquet dels Estats Units venen
llimonà, correcte, sí.
Per a guanyar-se uns dinerets una miqueta.
Sí. I Santi, ens queden poquets minutets abans d'entrar, i perquè jo crec que tot el món ja... algú en sa casa segur que s'ha manit, però nosaltres no. Però anem a fer a parlar de les dites i els refrains més famosos, no? De sobre aquests temes.
La més famosa tindre Sant Orxata.
Ah, clar, és que això... I sa gent, Santi...
N'hi ha gent, això, que dius, és que va, per favor, espavila.
Espavila, no?
Tens Sant Orxata, no?
Quantes voltes ho dius això al col·latge?
Jo, unes quantes.
Unes quantes,
que la gent espavila i passa les coses en una miqueta d'aire, no?
Clar.
I la llima també té. Llima ja metges al carall, perquè la llima és bona, és medicinal. No hi ha medicina més bona que ceba, all i llimona. Jo no sé això quin gust farà.
Això molt estrany, no?
I suc de llimona, medicina bo.
Que bo.
I no sé si em dóna temps per a recitar la poesia de Vicent Andrés Estellés sobre l'orxatera, publicada a les províncies en el 59. Esta és la poesia. El carrer de l'orxatera, totes les vesprades passa per la porta de ma casa, alçant l'alegre bandera d'un crit més dolç que la mel. Orxata i aigua s'hi va. El carrer tot arruïssat, l'aire com una bandera, el carrer de l'orxatera, va alegrant el veïnat. Això és de Vicent Andrés Estellés, vull dir que està ahí en la literatura també,
pues jo,
en la cultura,
i
ara passejant.
I ara tot, no? Jo crec que a tot el món vol anar aquesta vesprada a prendre's un got d'orxata, de llimonada, de granissat, del que faça falta. Pues Santi Cortés, gràcies per refrescar-nos un poquet aquest divendres i te veig la pròxima setmana, que crec que parlarem de la panderola, no?
És possible.
Da más ganas de beber.
Estás a la 92.2 FM. Jardinería Gil Miguel Folk vol agrair al Villarreal Club de Fútbol haber fet posible la ilusión de todo un poble. En fet historia. Gracias, Villarreal. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me.
Bueno, María, avui saps que és el dia 2 de juliol celebra a tot arreu del món el Dia Mundial dels OVNIs.
Ah, sí? Ai, això m'agrada, que tu ja saps que sóc fan d'un programa d'OVNIs.
Està promogut per milers de fervents, creients, seguidors i investigadors particulars d'aquest fenomen. I la seva ferrea creença que no estem sols a l'univers. Avui ho celebren d'esta forma. I com ho fan? Pues en diverses parts del món es duen a terme les activitats següents: maratons de pel·lícules i sèries de ciència ficció, congregacions públiques per a observar el cel més de prop i veure si hi ha aquests objectes estranys, i també recorreguts a llocs emblemàtics, entre altres esdeveniments.
No, per cert, a lo millor també llitgen avui, perquè l'altre dia, el divendres passat, el Pentàgon va desclassificar tots els avistaments que han tingut en tota la seva història, i estaven molts pendents ficant l'ullet. Molt interessant.
Home,
tot això,
que casualitat del Pentàgon, no? Justament desclassificar-lo quan ve el 2 de juliol, que és quan se celebra això. Alimentem un poc més la cosa. Maria, ens retrobem dilluns a les 12.
Sí, com sempre, no?
I a vosaltres, a vostès, com no, ja sabem, per a mi és un regal estar cada dia així en tots vostès.